Vila, 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 vila franca. Sí, sí, sí. Barrio Vila Franca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 13 de desembre de 2023. Avui és Santa Llúcia i la dita popular per Santa Llúcia, un pas de puça, diu que el dia comença a créixer. Però si bé és cert que el sol es pon una mica més tard que ahir, també ha sortit una mica més tard, per tant, realment el dia encara no creix. El 22 de desembre, que és quan té lloc el solstici, és quan realment el dia comença a guanyar terreny definitivament a la nit. Tot i això, els matins encara no guanyaran llum solar fins al 5 de gener, o sigui que l'allargament del dia serà més perceptible a partir de Reis. Per cert, felicitats a totes les Llúcies, que tingueu un bon sant, un bon dimecres. Des d'ara i fins les 12 menys 2 minutets, sintonitzareu Penedès en xarxa des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I a més, aquest dimecres ens acompanyarà l'Oriol Soler d'Orient Guies, amb el qual anem a la muntanya. Avui ens explicarà activitats, propostes d'hivern per fer en família. Serà d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari. Fins 9:15, quan tenim cita amb l'actualitat, a càrrec dels serveis informatius que ens acosten al primer flash informatiu. Després del flash, tastets d'història amb el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran, que avui ens parla dels arbres genealògics. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb l'entrevista d'actualitat, avui destinada a presentar la 359a edició de la Fira del Gall de Vilafranca, que se celebra aquest cap de setmana. Tindrem aquí a l'estudi a la regidora de Turisme de l'Ajuntament vilafranquí, Gemma Romeu, a Borja Alonso, de la cantina de Vila de Llops, i Enric Ferrer, president de la IGP Gall del Penedès. Tot parlant de la Fira del Gall, de viram, d'activitats, d'aquests plats de viram que serviran als restaurants i dels vins del Penedès, ens plantarem a 11:15, segona cita amb l'actualitat, segon flash informatiu. I tot seguit, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui els demanarem què en pensen de les festes de Nadal, com les viuen, si els agraden, si encara guarneixen la casa, si fan el pessebre, si van de convidats o encara conviden a casa. Com ho fan, en definitiva? Tindrem la Fina Milà, la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. Serà 11:45. I a les 11, amb la restauradora Carmina Atmella i Jordi Ferrer, conservador de Vinzeum, parlarem de les millores que s'estan fent a la nau de Cal Verger i de l'adquisició recent d'una màquina d'anòxia. Sí, sona xinès, ho sé. Ho deixo aquí, escolteu atentament a partir de les 11 i ens expliquen per què han adquirit aquesta màquina i per què serveix. A 11:45, última cita amb l'actualitat. Cedirem els micros als companys dels serveis informatius perquè ens acostin aquesta última hora a l'Alt i al Baix Penedès i entomarem la recta final amb la gent del detall. Una agenda que ens durà a Olèrdola, on aquest cap de setmana s'aboquen a la marató, ens ho explicarà la Yolanda Lirón, I també ens portarà Gelida, perquè avui celebren festa grossa amb la Diada de Santa Llúcia i ens ho explicarà el Jordi Julià, secretari de la Comissió de Festes de Santa Llúcia. Doncs així transcorrerà aquest matí de ràdio de Penedès en Xarxa aquest dimecres 13 de desembre, Santa Llúcia.
Penedès en Xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
En aquests dies previs a les vacances de Nadal anem encarant les últimes seccions de l'any. És el cas, per exemple, de la nostra cita mensual amb la muntanya, de la mà del nostre guia de referència, l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya, que ens espera a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, efectivament, durant els propers minuts, i tal com fem una vegada al mes, sortim a la muntanya de la mà de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Bé, bé, aquí gaudint de la neu, no?, sembla ser, els últims dies.
Com a mínim d'aquesta baixada de temperatures, sí, que respecte a l'últim mes ja teníem ganes una mica com de no passar calor.
Baixada de temperatures, algo de pluja, algo de neu, llunyana, però algo de neu. Bé, 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 a veure si això és un canvi, no?, un canvi positiu i que la cosa continuï així tota la temporada d'hivern. Esperem.
Estem, Oriol, a les portes de Nadal, no?, d'aquestes setmanes en què tenim més temps lliure, setmanes de retrobaments, de família, d'àpats també, i de ganes de cremar aquests àpats durant aquest temps lliure que tenim. I per això avui parlem d'activitats, però d'activitats per tota la família.
Sí, i activitats a l'hivern, no? Coses que podem fer, doncs, com bé tu dius, després d'un àpat, d'un tiberi, doncs acabem el dia, no?, fent alguna de les activitats d'hivern. Les activitats d'hivern clarament ens centrarem en aquelles activitats a la neu. Comentarem diferents activitats, característiques d'aquestes i zones més o menys properes aquí al Penedès per poder-les anar a fer. Igualment, tot el que comentarem també hem d'entendre això, que varia molt depenent de la neu, de la temperatura i de més. Potser la temporada se'ns allarga fins al març o potser a finals de gener ja podem plegar. Però bueno, de moment hem tingut un bon inici de temporada, per tant, que continuï la cosa així. Primer de tot, parlarem de passeig amb raquetes de neu. És un clàssic nostre, ja sempre, quan arriba aquesta època, parlo una miqueta del tema de raquetes, però al final és una eina que ens dona l'opció, no?, de fer excursions a la muntanya, si ja ens agraden a nivell estival, no?, sense neu. Doncs és una eina que ens dona la possibilitat de caminar i de fer rutes per la neu sense enfonsar-nos. Al final, una raqueta de neu és una superfície més gran que el nostre peu, que farà que no ens enfonsem gaire, i té uns ferros, no?, uns claus, que fan que no rellisquem en cas que trobem alguna placa de gel. No parlarem de rutes grans o rutes llargues, però al final el que volem és un passeig, una iniciació, o també se li diu un bateig, no?, de raquetes. Aquestes rutes de raquetes, doncs, poden ser d'una hora, dues hores, i hi ha l'opció de llogar el material i anar pel nostre compte. Si ho fem això, sempre és recomanat que sigui alguna zona controlada, no?, una estació d'esquí, un espai que estigui protegit, i sobretot que no ens perdem si no tenim gaire experiència en tema muntanya. I si no, hi ha l'opció de fer batejos i iniciacions amb algú que ens acompanyi, algú que ens sàpiga, ja sigui guia o algun familiar o conegut que tingui experiència, i això ens donarà l'opció de descobrir altres entorns, altres espais naturals més, entre cometes, salvàtic, no?, salvatges, que no tant una estació controlada. Normalment en aquestes excursions de, doncs, hora i mitja, dues hores, doncs, veurem el que és el material, ens el provarem, farem les primeres passes, caurem, riurem, per tant són activitats molt més lúdiques i divertides, i acabarem fent una excursioneta amb l'objectiu de gaudir de les raquetes i de l'activitat en si, però també del paisatge, del tema de traces d'animals, per exemple, normalment a l'estiu costa veure animals salvatges, no? O et lleves molt d'hora, vas amb silenci i de més, o és complicat. A l'hivern costa igual, però la sort que tenim és que les traces dels animals queden allà a la neu. Aleshores, podem fer una interpretació de diferents petjades per identificar quin animal ho va passar per allà, la direcció que ha agafat. Aleshores, bueno, és una manera de descobrir el nostre entorn, sobretot també amb els més petits, no? Zones així controlades, que és interessant anar-ho fer, doncs aquí pròximes tindríem Molina Masella, per exemple, que és una bona opció per iniciar-se. Normalment, així ben a prop, és on hi hauria, on aguanta més la neu. I és interessant, sobretot, aquestes dues estacions, perquè podem fer punts, si tenim combinació de cotxes, per exemple, podem aparcar una dalt i una baix i fer rutes descendents, de baixada majoritàriament. Això fa que, si no tenim un gran nivell físic, doncs siguin assequibles a tothom. Dins de les raquetes de neu li podem ficar un plus d'emoció i també d'aventura, no? I diferent, que seria fer una ruta nocturna. Ojo aquí també, perquè hi ha més possibilitats de perdre'ns. No hi ha tants punts de control o que puguem controlar tant. Per tant, important saber una miqueta la ruta que estem fent. Però clar, aquí ja li afegeixes, doncs, la màgia d'estar sol a la muntanya, a la foscor, veure les estrelles, veure la posta de sol, si hi ha lluna plena, no, pots anar inclús sense frontal. Amb una miqueta de sort pots veure inclús animalons. Bueno, és, la veritat que és una experiència molt, molt bonica. Número 2. Una activitat també diferent, molt divertida, que seria una construcció d'iglús. Aquí sí que és veritat que necessitem força quantitat de neu, per tant, depèn de l'època, és probable que ho tinguem a prop, però potser ens haurem d'anar una miqueta més juny, cap a potser Andorra, cap a França. Depèn, necessitem quantitat de neu. I també necessitem algú de coneixements, tot i que podem anar a nivell familiar, buscar una miqueta de recerca per internet i podem intentar fer un iglú, o algú que ens ensenyi a com fer-ho, no? I així, de materials específics, bàsicament una pala i una serra. Amb una pala també es podria fer només, però una pala i una serra per tallar com els cubs, no? Al final un iglú, perquè ens ho tinguem al cap, són les cabanyes aquestes, típiques dels esquimals, no? Diríem. Sí. Fet amb cubs, i és tot un conjunt de cubs, i es fa servir la pròpia neu per anar tapant els espais buits, i fas una cabana, no? En alçada, és a dir, que puja cap amunt. Important aquí és tindre paciència. Per què? Perquè és una elaboració llarga, és temps. Podem fer un miniglú, que potser capiga una persona, o al nostre cap, o una norma, no?, en tota la família, fer un joc en equip i aconseguir fer l'iglú. Com a alternativa tenim les coves de neu, que les coves de neu sobretot estan pensades per supervivència, i no és construir un lloc on passar la nit cap amunt, sinó cap a baix, sota la neu. Per això és important també que hi hagi molta quantitat de neu, perquè necessitem un metre i mig de profunditat. Aquí el que fem bàsicament és amb unes directrius, no?, amb uns ítems, s'ha de construir un forat amb unes característiques en concret perquè se'n vagi l'aire calent, bueno, i que no faci molta temperatura dins, perquè no es desfagi la cova, bàsicament. Es construeix bàsicament un forat a la neu per poder passar la nit una o dues persones, i bueno, és així, amb un toc de supervivència. També això hauríem de buscar, el que he dit, una zona on hi hagi molta quantitat de neu. Després, simplement, passar el dia a la neu i fer un ninot de neu, per exemple, no? Que això ens agrada a tots, a petits i a grans. És una activitat al final de poques hores, o pot ser de poques hores, tot i que podem allargar, però és simplement, no?, anar a un lloc on hi hagi neu i a gaudir d'aquesta. Zones pròximes on podem anar a gaudir de la neu: Rasos de Peguera, si ha caigut paquetón, que es diu, no? Si ha caigut neu en allà, doncs és interessant perquè el tenim a prop. Port del Comte, i si no, un altre cop, zona Molina i Masella. Que al final aquí és això, no? Tot i que l'estació potser no estigui oberta, però si hi ha neu, doncs ja podem anar a passar una estona a gaudir d'aquesta. Següent punt. Baixada de trineu per la neu, no? Mm. També això tots i totes ho hem fet alguna vegada,
I
no?
Tant.
Més casolà o més amb un trineu de veritat. No és com l'esquí, que cal l'experiència, cal que t'ensenyi i tal. Aquí és tindre un trineu casolà o de veritat i tirar-te a la neu. Ho podem fer en estacions d'esquí o per lliure. Les estacions d'esquí tindran un forfet que s'haurà de pagar, però sí que serà un espai controlat on ja està controlada la zona on cauràs. Inclús tens remuntadors, que per tant no hauràs de pujar caminant per la neu, que al final és el que fa més mandra. O podem anar per lliure, que per lliure el que hem de vigilar sobretot és això. Bàsicament és aixafar la neu perquè sigui compacta i puguem lliscar per ella, que bàsicament no posi el cul i em quedi allà assegut. I sobretot controlar la zona d'arribada, la zona de frenada. Perquè, no sé si us ha passat alguna vegada que jo m'he trobat gent per la carretera que se't creuen inclús, perquè no ho han arribat a calcular. Això és molt important perquè han hagut accidents o ensurts. I un dels hàndicaps també, que has de pujar a peu, que cada vegada que baixes és molt divertit, però després has de remuntar amb el trineu i la criatura potser cap amunt per poder-te tirar. Per tant, però algú bo és que és econòmic, que és lliure, pots anar a on tu vulguis, sempre quan sigui un espai que no sigui privat, algun espai lliure. Hi ha diversos tipus de trineu, no? Al final podem fer qualsevol cosa casolana. Si fem casolana amb bosses i de més, sisplau, ens ho emportem a casa, molt important, no ho deixem per allà tirat. Avui dia hi ha tipus pales que cap només al cul i hi ha llisques, o inclús trineus que tenen inclús fre i són ja evolucionats, no? D'abans. Per tant, hi ha per tots els tipus, tots els pressupostos. Per tant, al final l'objectiu és anar a passar un dia a la neu i passar-ho bé. I d'aquí ha evolucionat la cosa, no? En algunes estacions d'esquí ja han inventat el tubing. Que el tubing són rampes, que són rampes artificials, i el que fas és lliscar en lloc de trineus amb uns dònuts gegants. Ve a ser més o menys el mateix que dèiem dels trineus a les estacions d'esquí, perquè això es troba en una estació, a les estacions d'esquí, i bàsicament és remuntador que et puja cap amunt, em tiro per la rampa i estic per allà jugant. Aquí no hi hauria tant de contacte amb la neu, al final és una rampa artificial. D'aquests tubings, així a prop, tindríem Vall de Núria o Port del Comte. Val? Interessant per fer alguna cosa també diferent. I ja per acabar, jo no sóc gaire fan, però també és una opció, que són les motos de neu. Hi han recorreguts marcats, que són una circular per provar una miqueta la moto de neu i de més, sensacions, i després hi ha rutes per la muntanya. El que jo crec personalment és que per fer una ruta de la muntanya ens ho hem de conèixer o, aquí sí, anar amb un guia. Més que res per seguretat i sobretot per preservar la natura. Perquè al final la moto de neu té molt d'impacte cap a l'entorn, a part de contaminació que pugui tindre, sobretot el trepig. Hi ha gent que va a molta velocitat per qualsevol lloc i tot i que la neu sembli plana i perfecta, a sota hi ha éssers vius. Per tant, l'impacte és molt gran. Entenc que és divertit, per tant, per això també ho proposo. Però això, al final és tot tindre seny, no? Com diem sempre,
sí.
Tindre consciència del que fem. Aleshores, fer motos de neu amb seny és viable, i tant, 100%. Per tant, com bé he dit abans, és anar a la neu i gaudir, fem el que fem. És important.
Òbviament, no ho hem dit, però activitats plenament d'hivern, esquí, snow, tot el que sigui...
Sí, sí, al final hem volgut tocar aquestes coses alternatives i coses potser més diferents del que tenim pensat, no? Al final, tots i totes ja sabem el tema de l'esquí de l'snow, esquí de muntanya, però bueno, això ja serà un altre programa, si de cas, parlar de les varietats d'esquí i de més que tenim.
I a banda d'això, tu que ets gran amant dels barrancs, en fas un a l'hivern.
Fem un a l'hivern.
Diferent.
Que, sí. Fem a l'hivern, fem el barranc termal a França, que ja ho diu tot el nom, no? Que és amb aigua termal, aigua calentona. És un barranc diferent on majoritàriament són ràpels. amb un ràpel final de 35 metres que ja dona el plus aquest d'adrenalina, no? En el barranc. Però són 35 metres, però senzills. Tècnicament és fàcil. Es pot impressionar una miqueta des de dalt, però és fàcil de realitzar tot el barranc d'iniciació. I sobretot és això, que et vas trobar en gorgues d'aigua calenta on tindre el plus aquest de confort i anar tranquil·lament i gaudir de les aigües termals. Això sí, important que faci fred, perquè si no,
potser...
complicat. Ara nosaltres ja hem començat la temporada a fer-lo i la veritat que de moment és superagradable perquè l'aigua està ben calentona, l'ambient a fora és fred, per tant hi ha el contrast aquest molt xulo i val la pena. I amb una mica de sort, doncs mira, si el trobes tot nevat ja és espectacular. Poques vegades, perquè és cota més baixa, però és xulo. I està dues hores i mitja, tres de Barcelona. Es pot anar a fer una pujada i baixada en un dia o anar a passar el cap de setmana i fer l'activitat en un matí.
Plus d'adrenalina si a sobre aquest barranc es fa de nit.
També. És un plus interessant i xulo. Ho dius per experiència? O
per experiència pròpia.
No?
I tant que sí.
Sí. Al final, el que deia, no? El ser un barranc de ràpels et dona l'opció de posar-hi el plus aquest de fer-ho nocturn amb frontals, per tant, allà per on vas veus el que estàs fent i amb total seguretat, però sí que és veritat que el ràpel de 35 metres a baix de tot no veus res, per tant, és un plus interessant. La veritat que és una activitat diferent i xula. A mi personalment em faltaria algun saltet, però no es pot demanar tot tampoc, eh? No es pot demanar tot.
Per gustos?
Pensem que és l'únic barranc termal d'Europa, per tant, el tenim a només 3 hores de casa. Per tant, és interessant.
Tot un privilegi.
És molt interessant.
Que s'ha d'aprofitar. Oriol, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per apropar-nos avui totes aquestes propostes per fer a l'hivern, propostes de neu en família, ara que ja s'acosten aquestes festes de Nadal. I res, bones festes.
Sí, ja són aquí.
I ens retrobem el mes de gener. Que vagi molt i molt bé.
Molt bones festes i a gaudir de la muntanya.
La millor època de l'any, la meva preferida, la que cauen regals i mengem cosa fina, i quan caiem el tió no celebrem un porró. El Nadal ja és aquí per gaudir-lo en família.
Gaudirem de la muntanya i també de la música nadalenca amb aquesta cançó dels Tiets, La millor època de l'any, que s'estrenava ahir al Nadal Mix.
Perquè avui diem bon Nadal, les joquetes a l'entrada, no toqui la felicitat, que és aquí una altra vegada. Perquè avui diem bon Nadal a tothom que s'estima, menjar neules i cagar el tió, i amb el rei s'il·lumina. Neules i caga el tió, i amb el rei s'il·lumina. La taula dels grans, la taula dels petits, els nens canten Nadal, les que al col·le han sentit. Per què em fa tan feliç veure'ns tots reunits, els que ja no hi són, també els que han de venir. Perquè aquesta nit estic neguitós com ho està aquesta nit. Mengem polvorons i brindem i ens mirem i ens diem...
Són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem un nou flash informatiu al Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La mirada inclusiva s'erigeix com a factor clau per assolir la inclusió real als centres educatius i a la societat en general. La inclusió de totes les persones en la societat, siguin quines siguin les seves capacitats, està lluny de ser una realitat. En aquest sentit, escoles i instituts estan marcant un camí llarg i difícil que reclama la implicació de tota la societat per avançar amb més decisió. Fa més de 20 anys que l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca és el centre d'agrupament preferent per l'alumnat amb deficiència auditiva de l'Alt Penedès. El centre compta amb la unitat CIAL, de suport intensiu a l'audició i al llenguatge. Les professionals del CIAL fan assessorament a l'equip docent i posen en marxa plans de suport individualitzat en funció de les necessitats que presenta cada alumne. Més enllà de l'alumnat amb deficiència auditiva, el CIAL ofereix suport universal a tot aquell alumnat que presenti dificultats en el llenguatge i la comunicació, que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. L'educació inclusiva té com a objectiu vetllar per les oportunitats d'aprenentatge de totes les persones en la seva diversitat. L'aprovació a Catalunya l'any 2017 del decret d'inclusió suposava continuar un procés iniciat fa dècades per avançar cap a entorns educatius que ofereixin expectatives d'èxit a tots els alumnes en el marc d'un sistema inclusiu. La Diada de Santa Llúcia de Gelida es viu intensament avui i amb una novetat destacada que afectarà la ubicació de la festa. I és que les calderes, per preparar l'escudella, estan davant de la masia Calterra, el seu espai original. Malgrat els darrers 60 anys, la cocció de les calderes s'ha celebrat al pati dels Lluïsos. Enguany tornar a Calterra per buscar més uniformitat i concentrar tots els actes a l'entorn de la plaça de l'Església. La festa s'ha iniciat a les 5 del matí amb l'encesa de les 10 calderes que prepararan entre 2.500 i 3.000 racions d'escudella, que es començaran a repartir un cop acabada la missa de les 12 del migdia. A més, el municipi també acull la Fira d'Artesans i la Mostra d'Entitats, el Passeig Rosell i Massana, Àngel Guimarà, Marquès de Gelida i el Carrer Major, i un ampli ventall de propostes que es poden consultar al lloc web gelida.cat. El Teatre Joan Colet de Calafell ha anunciat la temporada d'hivern i primavera de 2024, que començarà després de Nadal i es prolongarà fins al mes de maig. Seran 7 espectacles propis que inclouran obres de teatre i un concert de música clàssica. A més, el teatre també acollirà una nova temporada d'espectacles infantils de la xarxa. Els espectacles que la formaran s'anunciaran en breu. De moment, n'hi ha un de confirmat el 25 de febrer. A més, al Joan Colet s'hi faran també alguns espectacles organitzats per entitats locals o per companyies teatrals que lloguen la sala per oferir les seves produccions. El calendari, horari, fitxes artístiques i altres detalls estan disponibles a la mateixa web de venda d'entrades. Recordem que anticipadament les localitats costen 11,50 €, l'entrada general, i que les persones més joves de 25 anys i les més grans de 65 en paguen 10,50 €. El Rímica Olèrdola tanca any aquest dissabte amb el Festival de Nadal. Serà a les 7 de la tarda al local social Rosent Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola. El festival arriba dies després que finalitzés el diumenge 3 de desembre la temporada de conjunts de tardor de Copa Catalana. Des del club es destaca que les gimnastes han treballat de valent i això s'ha traduït en un bon recull de premis. En la categoria infantil, mans lliures, el conjunt d'Olèrdola va assolir la segona posició al trofeu Unió Viladecans i al trofeu Halloween del Club Ballarina. En infantil masses obtenien la segona posició al trofeu Unió Viladecans i van ser primeres al trofeu Halloween i també terceres al Campionat de Catalunya. L'equip sènior va assolir terceres posicions al trofeu Unió Viladecans i la primera fase de Copa Catalana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara passen 5 minuts tocats de 9:45. Ens agrada la història i cada 4 setmanes aproximadament tenim una secció sobre història en clau Penedès. Són els tastets d'història de la mà de l'historiador Jordi Ferran i Domenys Ràdio.
Ens acompanya el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran. De fet, el darrer dia que ens acompanyarà aquest 2023. Jordi, molt bon dia, què tal?
Molt bé.
Com estàs?
Bé,
avui
genial.
Avui crec que parlem d'un tema que probablement la gent deu tenir curiositat per això, el que passa que em deies, es necessita molt de temps per poder-ho portar
sí,
a terme.
Sí, per portar-ho a fer, sí, és un pou, bueno, sense fi de feina, perquè pots anar tirant tant com vulguis, és com anar, com si fossis un gatet.
És estirar un fil,
sí,
no?
I pots anar tirant tant com tu vulguis. Això ho parlarem, que bàsicament pots anar aplicant diferents graus d'intensitat.
Estem parlant dels arbres genealògics, dels sí. arbres familiars.
Avui parlarem de família, sí.
I això, per què has triat aquest tema, Jordi?
Bueno, perquè ara és temps de família, no? Reunions familiars que s'apropen aquí aquest mes i què millor en aquestes boniques festes en les que tots ens reunirem. Jo no sóc molt de fer festes familiars, no. Però no passa res. No, però és un tema que a vegades no, sorgeix a la taula. Sempre hi ha, doncs, què sé, l'avi que diu, ah, sí, perquè el meu tiet, jo tenia un tiet de Capellades que... I moltes vegades tu no tens informació d'això, perquè desconeixem molt la família. Realment, si tu pares a pensar, només coneixem la vida de les nostres dues generacions anteriors i com a molt d'algun besavi, si algú t'ho ha explicat o ni això.
O si has tingut ocasió de conèixer-ho
sí,
també, no?
Si has tingut ocasió de conèixer també, clar, tu ets molt petit, normalment la persona ja és gran, ja la veus en... com la... o sigui, com la... en la decrepitud de la persona, sí que... tampoc hi ha temps de, no, d'experimentar, a diferència dels avis i dels pares, si els has pogut conèixer també. Però clar, la família és un... direm que és com el sistema de relació més estable que tenim i en realitat el desconeixem, fins i tot el nostre.
I a la gent, Jordi, li interessa, li encurioseix
sí,
saber
jo crec que sí.
Les generacions
sí,
anteriors?
Sí, és una cosa que ens pregunten molt, sobretot els ajuntaments, clar, quan el primer que fas és dir, doncs, el meu avi o el meu besavi crec que va néixer l'any 18. Què fas? Pues lo més normal, a més és en els pobles petits, t'encoratjo la gent que ho faci, pues anar a l'Ajuntament, on hi ha el registre civil, i preguntar, mire, jo busco la data de naixement o la partida de naixement del meu besavi, que es deia tal, tal i tal. I llavors, per tant, els ajuntaments tenim bastant feedback d'aquestes demandes, d'aquestes sol·licituds, i sí que certament és una cosa que cada any n'hi ha unes quantes, la qual cosa està bé. També pot ser això, que la gent comença a fer l'arbre, veu que és complicat, hi ha un moment que s'atura perquè no sap com continuar. Aquest, bàsicament, és el principal problema i pel que volíem dedicar avui la secció, que és com continuar fent-lo. Perquè ens pot passar això, que arribem, diem, farem l'arbre genealògic, no? Aquest Nadal, o a vegades és una, fins i tot una tasca que pels adolescents, que els, jo recordo que a mi me n'havien, en algunes festes, amb alguna... crec que no sé si ja era ESO o potser encara era sisè de primària, que ens van fer un arbre genealògic, clar. En aquest cas, on la teva família doncs, no té aquests recursos, o sigui, no sap com continuar a partir de les persones en les quals ja no hi ha record, que pues, em va arribar fins als meus besavis i ja està, no? Que és allò que la gent se n'en recordava. O algun rebesavi, perquè la meva àvia se'n recordava, doncs, que la seva àvia es deia tal, però no sabia l'any de naixement de la seva àvia o del... Bé, imaginem que aquest any doncs, hi ha algú que ho vol fer, ara per aquestes festes, tenim festes de Nadal, jo faré l'arbre genealògic. Primer de tot, és important això, doncs, buscar assessorament, perquè arribarem fins als nostres avis i ja no sabrem què fer i ens frustrarem segurament, o anirem a l'Ajuntament perquè sabrem com es diu el nostre besavi i més o menys quin any va néixer, a l'Ajuntament ens donaran al registre civil la partida de naixement d'aquella persona, però quan demanem per l'antecessor, el registre civil es va crear el 1868. Per tant, anterior del 1868, el registre civil no existeix, no hi ha dates. I llavors pot ser que ens diguin, no ho sabem, o sigui, no hi ha documentació d'això, i ens frustrem, no? Perquè diem, vale, i doncs ja està, ja he fet el meu arbre genealògic. La meva família són quatre estadis, no? Quatre rangs genealògics. Per tant, és important buscar assessorament. Podem ser, per exemple, l'Armand de Fluvià, que és la persona més experta a Catalunya en heràldica i en aquestes coses de genealogia, té un llibre que es diu A la recerca dels avantpassats, que sempre va bé consultar-lo. També hi ha la Societat Catalana de Genealogia, que la genealogia es dedica a això, que també fan cursos sobre genealogia i sobre paleografia, perquè és important. Un cop localitzem les fonts d'informació, que parlarem més endavant, cal entendre que hi ha fonts d'informació. Això vol dir les més recents que estan en castellà, saber doncs, què és un albat o sigui, entendre què ens està dient, i les més posteriors que estan en llatí, saber-les traduir. Per tant, és important. I després, assessorament i més informal, doncs, si coneguem algun historiador a la sala, doncs, no costa res preguntar-li o intentar subornar-lo amb una miqueta de menjar perquè ens ajudi...
Un pernil.
Sí, perquè ens ajudi així de forma desinteressadament. Bé, ara volem començar, no? El més important de tot és explorar la documentació que tenim nosaltres. Perquè els... tot és susceptible... tenim molta documentació al nostre voltant que ens pot ser interessant. Lògicament, si vivim en un pis comprat el 2008, no tindrem documentació que ens interessi. Però, si tenim la sort de viure en una casa de poble, que no sabem qui la va fer, no? Perquè també la van fer els nostres rebesavis, o si nosaltres no vivim allà, però sabem que la tieta va... o els nostres pares de petits vivien en aquella casa i tenim una bona relació familiar, doncs sempre podem anar a demanar, a consultar, perquè pot ser que dintre... en la nostra documentació familiar, que ningú se n'en recordi, hi hagi, per exemple, el meu besavi tenia una llibreteta on anava apuntant els naixements i les morts dels seus familiars. Això realment només ho sabia la meva àvia. Doncs pot ser que nosaltres també haguéssim tingut algun familiar que ja fa 60 anys va apuntar quatre dades i ens sigui una font d'informació. O no només això, podem trobar, per exemple, entre jo els papers perduts en una calaixera, un document d'adquisició d'aquella casa, un cens, un préstec d'una vinya, que ens doni informació...
Qualsevol document ens pot
del
ajudar.
Del nom, clar. Hem de recaptar noms, no? Noms per saber... perquè a base d'aquells noms podrem buscar qui eren aquella gent i crear la nostra relació familiar. Pot ser això que doncs, trobem un document del segle XVIII, no, de 1780, que seria... normalment no tenim aquesta documentació a casa, però mira, mai se sap. Hi ha un nom, bé, doncs retenim aquell nom perquè sí, quan ens aparegui en el nostre arbre... o tenim una referència. És important, al final, fer un arbre genealògic com fer una constel·lació, no? Ens van apareixent noms i nosaltres hem d'anar teixint les relacions. Com més informació tinguem, millor. És que no tenim això, no passa res. Qualsevol pot fer un arbre genealògic. Dius, miri, no, és que no tinc informació a casa, doncs... jo només conec els meus avis, no... Bueno, pitjor de les situacions, però no passa res, tot ho podem salvar gràcies a una cosa fantàstica, que són els arxius, que només els valoren en el dia a dia els historiadors, els tècnics de l'administració quan han d'anar a buscar un acte de plens de fa 50 anys, o els advocats quan necessiten documentació per un jutjat.
La memòria,
però,
no?
La resta de la població que, en principi, no necessita els arxius en el seu dia a dia, quan vulgui fer un arbre genealògic, descobrirà que són una eina fantàstica perquè estan molt ben catalogats i podrem trobar-hi moltes coses.
Mm-hmm.
No tot, que a vegades hi ha gent que et pregunta: escolta, el meu avi va anar a tocar en un concert a l'any, no sé què, que em pots trobar si és veritat això? Bueno, això segurament no ho podrem trobar, mm-hmm, perquè no és Google, els arxius. Però, en aquest cas, en els arbres genealògics, sí que si sabem on anar consultant, podrem avançar molt. És molt important, com he dit, el registre civil només arriba fins al 1868. Què hem de fer anterior al 1868? Bé, doncs hem d'anar als arxius parroquials, on trobarem els llibres sacramentals. Què són els llibres sacramentals? Doncs els llibres on hi ha els sagraments, no? Com bé diu la paraula. En aquest cas ens interessarà, sobretot, baptismes, matrimonis i òbits. Òbits són defuncions. Mm-hmm. Especialment els baptismes. Perquè quan naixia una persona s'apuntava la persona que naixia, els seus pares i els seus avis. Llavors, ja tenim tres estadis fets de cop. Si, a més, els matrimonis... Clar, un arbre genealògic el podem fer o molt senzill o molt complet. És a dir, podem dir, no, miri, jo vull anar 100 metres llisos, anar tirant en línia recta el més antic que trobi, o fer una marató, no? I dir, no, jo vull saber, doncs, meu pare, germans dels meus pares, amb qui es van casar els germans dels meus pares, els meus avis, germans dels meus...
Si van tenir fills, si no van tenir,
no? Llavors, segons el que volem fer, que en aquest cas, els matrimonis, doncs ens aniran bé per saber anar buscant a qui ens van casar aquelles persones, els òbits, per saber l'any de defunció, per saber si el germà del nostre besavi, si el nostre besavi tenia 5 germans, si realment amb 30 anys tenia 5 germans o si, pobre, se li van morir tots i ell va ser l'únic i va créixer com a fill únic. I l'important de fer un arbre genealògic també és entendre els nostres avantpassats, no? Conèixer-los. Doncs com més informació tinguem dels nostres avantpassats, més els coneixerem.
Mm-hmm.
Això, més endavant tornarem a aquest punt. Com deia, però els llibres sacramentals també és bo saber d'on van aparèixer i fins a quin lloc podem arribar, no? Perquè al final tampoc és Google, no? No podem anar a l'arxiu... En aquest cas, aquí al Baix Penedès, ens trobarem a l'arxiu Arxiu Diocesà de Tarragona, alguns estan digitalitzats, al cas de l'Alt Penedès els trobarem a l'Arxiu Diocesà de Barcelona, mm-hmm, perquè ara formem part de dos diòcesis diferents,
sí.
Tot i que el Baix Penedès va formar part de la diòcesi de Barcelona fins fa un segle. Per tant, si algú a vegades es confon i diu no, perquè és que jo sé que abans... No, està tot la documentació parroquial, perquè això, els llibres sacramentals, és documentació parroquial. En aquest cas, doncs, tot el Baix Penedès està a l'arxiu Arxidiocesà de Tarragona. Mm-hmm. Què vol dir documentació parroquial? Doncs bé, el gran punt d'inflexió, això és el Concili de Trento, un gran concili que es va fer al segle XVI, en el marc de la contrarreforma, la reforma de Luter, aquestes coses, de l'Església. No entrarem molt a parlar d'això perquè ara mateix no ens interessa. Però bé, el Concili de Trento va, diríem que va recomanar especialment que a les parroquies hi hagués un registre de tot el que passava, sobretot en relacionat, doncs, amb els sacraments, no? per una miqueta per tindre un control major de la població.
Mm-hmm.
Entenem que aquesta documentació, bàsicament, que nosaltres farem servir és documentació feta pel poder per controlar la població, però que en aquest cas, no és dolent, mm-hmm, ja ens interessa, perquè ens serveix per trobar els nostres avantpassats. Bé, abans del concili ja hi ha sínodes episcopals aquí a Catalunya, d'entre el segle XV i inicis del segle XVII, que recomanen als rectors portar llibres de registre, especialment de baptisme i de defunció.
Uh-huh.
De baptisme, perquè és el tiquet d'entrada al club, i, per tant, és el que et demanaran.
Sí.
I de defunció, perquè és el que s'havia de pagar trinco-trinco, les misses, els novenaris, l'alma, no sé què, tal, llavors també s'havia d'apuntar registrat. Per tant, trobarem que podrem accedir fàcilment a la documentació dels nostres avantpassats més o menys fins a mitjans del segle XVI. Finals de 1580, podríem trobar informació fins allà. Això vol dir que són, doncs, gairebé no 500 anys de familiars, però sí, amb 500 anys de familiars ja et pots donar per satisfet si els has trobat,
si els has trobat a tots.
Però bé, què passa? També hi ha accidents a la vida. La documentació està plena d'accidents. Llavors, també podem tindre la mala sort que aquesta documentació, que en principi hauria de ser-hi fins a mitjans del segle XVI o principis segle XVII, no la trobem perquè s'ha destruït en algun moment. Sobretot a la documentació d'aquí a la zona del Baix Penedès hi podem trobar que falta abans del segle... abans de 1814, perquè hi ha la Guerra del Francès, hi va haver destrucció de documentació, abans de 1714, perquè hi ha la Guerra de Successió i també hi va haver-hi destrucció de documentació, i abans de 1640-1650, perquè és la Guerra dels Segadors, que també va tindre especial incidència aquí, i llavors ens pot passar que nosaltres estiguem, doncs, escarbant en la documentació a la parròquia d'un poble d'aquí al Penedès i digui, no, mira, és que el llibre sacramental només arriba fins al 1816, perquè anteriors es van destruir. O els de la Bisbal, per exemple, comencen això, a partir de 1600 i pico, perquè segurament en la Guerra dels Segadors hi va haver alguna pèrdua de documentació. En tot cas, bé, hem tingut 300, 400 anys de documentació. En aquests casos, en aquests llibres, normalment, sobretot els dels baptismes i òbits, els matrimonis també, hi ha un índex al davant o al darrere amb els cognoms de les persones. Per tant, el que hem d'anar fent és, un cop tinguem la data de naixement del nostre rebesavi. Bé, mirem, normalment la data de naixement fica, doncs, Maria Josepa, no sé què, de 20 anys, i Josep Maria, no sé quantos, de 22 anys, han tingut el crio. Mirem, restem 20 anys, tirem enrere, mirem el llibre de baptismes d'aquell any, any amunt, any avall, perquè a vegades el càlcul d'anys potser en tenia 23 i no 22, i per l'índex del llibre podrem trobar la partida de naixement del nostre, doncs, de l'avantpassat anterior. I així és anar fent, és anar tirant un fil. I el mateix per saber els germans, doncs, és anar mirant índex i veure dos cognoms iguals. Germà, anem apuntant. Dos cognoms iguals, germà. Llibre de funcions, el mateix. Al final és anar com estirant un filet.
Clar, i això no s'acaba, o sigui, es pot no acabar mai, o sí que hi ha un moment no. Que dius, mira...
Bueno, això, per això el que dèiem és que, de la mateixa manera que podríem estar parlant un dia aquí sencer, doncs això també pots estar ocupat tot el temps que tu vulguis, perquè fins i tot en el cas que hagis exhaurit tota la documentació sacramental i digues, miri, ja no tinc documentació més antiga, sempre ens queda eixamplar, i en el cas que digues, no, és que jo ja tinc tots els germans, casaments, que és una barbaritat, perquè clar, estem parlant, o sigui, estem pensant que és una piràmide, per tant, a cada generació que tirem enrere es va doblant, perquè són dues famílies més que entren a la família. A banda de tot això, el que dèiem al principi, que tota la documentació és important, és perquè un cop tenim el nom d'una persona, també podem jugar a saber què va fer aquella persona. I anar consultant, doncs, en la documentació antiga és més difícil, però en la documentació recent, els nostres avis, els nostres besavis, que potser no sabem exactament què va fer el nostre avi amb 20 anys o el besavi amb 20 anys, doncs o ja sigui a casa o bé amb alguna documentació de premsa o fins i tot dels arxius o fins i tot en el cadastre i en els padrons podem saber el lloc on van viure, o sigui, els podem buscar quin era el lloc on vivien, si van anar a la mili, si van anar a la guerra, si van fer algun judici de faltes... No. Mira, si potser el nostre avi va robar alguna cosa, ho podem saber. És a dir, un cop tenim fet l'arbre genealògic i coneixem el nom dels nostres avantpassats, podem continuar investigant sobre on vivien, què feien, sempre en les seves limitacions, lògicament, perquè la documentació també té limitacions i sempre s'ha de pensar que és feta des del poder. Per tant, ens explicaran coses que interessaven pel control de la població, poca cosa més, però diríem que és un... és una tasca sí, que avui no té, no té fi.
No té fi.
No? La podem anar estirant i estirant i estirant tant, tant com vulguem i tant com, com ens agradi. O dir, no, mire, ja m'he cansat, ja m'està bé, fins aquí en tinc... fins aquí en tinc prou.
Mm. Doncs és evident, Jordi, que es necessita temps per fer l'arbre genealògic, però tot i així és una bona manera de conèixer, no?
Sí, de conèixer, venim, no? La nostra família.
No? I... qui som i d'on procedim, no? També.
Sí, i després, doncs això, no, tampoc no prejutjar. Sí, no prejutjar en el sentit que sí... descobrim alguna cosa que tampoc passava.
Que de vegades pot ser, no? Això no m'ho havien explicat mai. Ostres, això no ho sabia, no?
Però tampoc passa res. No, però sí, per saber, doncs, és maco saber de, doncs, d'on ve la teva família. De vegades pots entendre això, dir, mira, doncs, o pots veure curiositat, sobretot el fet de si a cada X temps hi ha bessonada, no? O coses així, o...
molt bé.
O a vegades hi ha coses que no ens pensem i, clar, les famílies... bé, doncs, són...
secrets,
són molt grans,
secrets,
no?
De família, no?
No descobrirem cap gran secret de família, però sí que està bé, doncs, anar sabent, doncs, d'on venim, o el que sigui, perquè tu pots pensar que tota la vida has viscut d'un poble i resulta que només fa 3 generacions que estàs allà, aquest poble, i els teus besavis o els rebesavis...
eren de...
bé, eren de l'altra punta de Catalunya.
Sempre pot ser interessant.
Sí.
Jordi Ferran, moltíssimes gràcies i ens retrobem ben aviat, d'aquí unes setmanes.
Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.